Solidaris. Mercè Folch. Catalunya Ràdio. La vida és ara. La vida és ara. No hi ha res més al final.
Benvinguts als Solidaris. Si teniu l'oportunitat de passejar o visitar el barri de la Barceloneta, a Barcelona, veureu que al mig de la plaça del Mar, els organitzadors de la Copa Amèrica de Vela hi han instal·lat un gran comptador amb els dies i les hores que falten per a l'inici d'aquesta competició. Un esdeveniment exclusiu, de grans fortunes, considerat el més important del món després dels Jocs Olímpics i el Mundial de Futbol, i que es coneix com la Fórmula 1 del Mar. Un informe de la Universitat Pompeu Fabra, encarregat per la Fundació Barcelona Capital Nàutica, que agrupa les diferents administracions públiques i diverses entitats privades per a l'organització del certamen, diu que del 22 d'agost i fins al 21 d'octubre d'aquest any, la ciutat rebrà més de 2,5 milions de visitants, que es crearan al voltant de 19.000 llocs de feina i que l'impacte econòmic arribarà als 1.200 milions d'euros. Ara bé, darrere de les xifres macro, que alguns experts posen en dubte, el mar de fons arrossega una remor que es palpa pels carrers i places d'un barri que fa temps que ha perdut l'adjectiu de mariner. Hem parlat amb veïns de tota la vida, amb comerciants i paradistes, i en general, les opinions contràries a esdeveniments d'aquest tipus s'imposen a les que el veuen amb més bons ulls, que també hi són. Aquest desencís segurament s'explica per l'esgotament sostingut al llarg dels anys de les conseqüències d'una massificació turística que es tradueix en un augment dels preus de l'habitatge, en precarització, en serveis col·lapsats, en la privatització de l'espai públic, com recentment hem vist amb la desfilada de Louis Vuitton al Parc Güell de Barcelona, vinculada a aquest certamen veler. La plataforma No a la Copa Amèrica, formada per més d'un centenar d'entitats, no està d'acord amb el model de ciutat que promou la competició. Qui s'ha desmarcat d'aquesta plataforma ha estat l'Associació de Veïns de la Barceloneta, perquè davant la impossibilitat d'aturar-ho, intenten treure millores per al barri. En el programa d'avui abordarem els impactes de cites d'aquesta magnitud en una ciutat on les costures del turisme ja fa temps que s'han trencat i en què, pel que estem veient en altres llocs, com les Balears o les Canàries, s'han reactivat els moviments socials i veïnals per dir prou a un extractivisme que els condemna.
Solidaris. Tothom té una història.
La Copa Amèrica...
Xavi Campos, cap d'esports de Catalunya Ràdio.
Busco a Google referències de la Copa Amèrica i em diu: la Copa Amèrica és la competició de vela més important del món i algunes fonts asseguren que és el tercer esdeveniment esportiu que té un impacte econòmic més important, només per darrere dels Jocs Olímpics i del Mundial de Futbol. Aquesta etiqueta de ser l'esdeveniment esportiu més seguit al món per darrere dels Jocs i del Mundial no és ni la primera vegada que ho escolto ni de l'única competició que es diu. I el Tour, la Super Bowl, la final de la Champions i també la Copa Amèrica. Els països que tenen gran tradició de vela, sembla ser que el seguiment de la Copa Amèrica és espectacular. Aquí, per la gran majoria de nosaltres, abans que arribi aquest any, el seguiment i l'interès que ha despertat històricament és més aviat relatiu, tot i que la vela, per exemple, ha donat unes quantes medalles olímpiques a l'esport català. A la Copa Amèrica hi competeixen les embarcacions més avançades, les més sofisticades, les que requereixen més inversió en tecnologia i en innovació. En definitiva, diuen que són els Fórmula 1 de la mar. Veure-ho és espectacular. Els orígens són de la mitjans del segle XIX i els ubiquem a Londres, no pas al continent americà. A la Copa Amèrica se li diu d'aquesta manera perquè al cap d'uns anys de fer-se les primeres regates, les primeres competicions, un vaixell de Nova York, que es deia Amèrica, va guanyar una de les edicions i es va quedar el trofeu que s'enduia el guanyador en propietat. Un trofeu que és bastant icònic i que el tenim i el tindrem aquests mesos a Barcelona, per si el voleu veure. Per Barcelona i per Catalunya serà una experiència inèdita. S'haurà de veure quin interès esportiu desperta i quin impacte econòmic suposa. Seguidors d'altres països en veurem segur durant unes setmanes a Barcelona.
Bueno, em sembla bé perquè és un esport i tal, però el que no em sembla bé és que ens deixen tots col·lapsats aquí dins, no vindran els autobusos per aquí, que sinó que aniran cap allà pels que tinguin que anar a l'Hospital del Mar. Aquí ja normalment a l'estiu ja no podem agafar autobusos, perquè quan tu els vols agafar ja et venen tots plens de la gent que va a la platja.
Qualsevol acte que es faci a Barcelona, sí, jo crec que ha de ser benvingut, perquè això vol dir que estem a l'aparador i en aquest cas mundial, i llavors, bueno, evidentment comportarà una sèrie de handicaps o problemes, encara que jo com a comerciant m'identifico, no penso que no em reportarà com aquell que diu molt més del que faig, però jo tot el que sigui així exactes per la ciutat no ho trobo pas malament.
Un apartamento 3.000 euros es barato.
Pero yo sí que estoy de acuerdo que no es la Copa América, es todo el monopolio que están haciendo. Pero...
No,
porque estáis enfocándolo solo a la Copa América. Y hay que
Copa América.
Todo, los desfiles de moda, todo. ¿Sí?
Que vayan al Machu Picchu, a ver si los dejan.
Solidaris. Mercè Folch.
Tal com sentíem, la Copa Amèrica ha despertat recels entre alguns veïns i entitats. Per fer un retrat de la situació, la Mireia Isart ha preparat aquest reportatge.
Vinc d'un poble vora el mar que banya els seus amors en una platja sense arena.
La plataforma No a la Copa Amèrica va néixer a la tardor i està formada per més de 120 entitats de la ciutat. El seu objectiu és clar.
El més important per nosaltres ara mateix és aconseguir que això no es torni a passar.
Irma Samayoa, membre de la plataforma No a la Copa Amèrica.
En cap moment hem tingut l'oportunitat, no, de dir la nostra respecte a l'actual edició, no? Però, clar, tota aquesta inversió que s'està fent de diners públics no té com a prioritat la recuperació d'aquesta inversió.
El motiu de fons de l'entitat és que no aproven el model de ciutat que, segons ells, promou la competició.
Sobretot aquesta sobreexposició, no? Aquesta reiteració constant de que Barcelona està oberta al màxim al turisme, no? Creiem que la ciutat té un límit, vull dir, nosaltres tenim un límit.
Per la seva banda, l'Associació de Veïns de la Barceloneta ha decidit no unir-se a la plataforma.
Vosaltres penseu que podem fer alguna cosa en contra d'un esdeveniment que se farà sí o sí, perquè totes les administracions, totes, fins les de l'Estat, han posat diners i estan contribuint en que se faci?
Carme Piera, presidenta de l'Associació de Veïns de la Barceloneta.
Nosaltres, a lluitar per una cosa que no té sentit, pensem que és més idòneo seure'ns a fer reunions i treure el millor possible pel barri que posar-nos a l'altra banda i amb unes pancartes i cridar.
Piera explica que s'han reunit tant amb l'administració com amb els organitzadors de la Copa. Han pogut fer peticions de millora del barri i cada 6 setmanes es troben per fer-ne seguiment.
Estem molt a sobre de les infraestructures, s'han canviat les canonades de l'aigua, coses que estaven històricament aquí sense fer, doncs, s'han arreglat carrers que estaven amb algun forat i s'ha fet l'asfalt de tot el carrer. Petites coses que ningú havia fet fins ara i que això, doncs mira, ha accelerat el procés d'intentar arreglar una miqueta el barri. Nosaltres som un barri molt turístic i teníem necessitats de lavabos públics i han posat 3, almenys de moment n'hi han 3 que són fixos. Creiem que són receptius i que tenen ganes de lo que no s'ha fet en 10 anys al barri intentar millorar-lo. I si és per cosa de la Copa Amèrica, doncs bueno.
Les queixes de la plataforma No a la Copa Amèrica pivoten al voltant de la pressió turística.
També ens venen que això engruixarà les xifres de turisme a Barcelona només en un 2,5 milions de turistes més, però a la vegada també ens diuen que totes les famílies de tota la gent que conforma les tripulacions, ja està habitant aquí des de fa un any. Jo no sé si està visquent a les commodities, però també els pisets més macos i més renovats de la Barceloneta estan sent llogats per tot aquest equip.
Des de l'Associació de Veïns no hi estan d'acord.
Tenim, bueno, la certesa de que tots els que venen de la Copa Amèrica ja porten més d'un any o 6 mesos ja aquí, però no estan en el barri. El turisme que tenim és el que tenim sempre. I, bueno, el que hem insistit molt és que el districte miri molt els pisos turístics il·legals perquè no n'hi hagi proliferació d'això.
Per Samayoa, el turisme impacta directament sobre els preus d'habitatges i locals comercials i modifica la demografia i oferta del barri.
Ens trobem ja diversos anuncis dient que ofereixen vistes al mar, vistes a la Copa, a la competició de la Copa Amèrica, i estem parlant de 4.000 fins a 12.000 de lloguer per mes. Estem veient també com els pocs veïns que queden i veïnes que queden, sobretot els carrers emblemàtics, les estan fent fora. Ens donen l'argumentari, no?, que no és per això, que no sé què, però després et vas trobant els anuncis de lloguer, no? Ara estem veient la pressió immobiliària que es fa a petita escala, no? O sigui, la mula, aquest establiment, que potser és un local petit, que ha sigut el forn de pa de tota la vida, simplement li van pujant el lloguer, no?, fins que no el pot mantenir.
Carme Piera, dels veïns de la Barceloneta, considera que l'origen de l'augment de preus no és per la Copa, sinó que fa anys que són prohibitius. Des d'una de les immobiliàries que operen al barri, ens expliquen que sí que estan notant canvis en el mercat. La demanda d'allotjament ha pujat.
Tine Matiasen, cap de l'oficina central de Casamona.
Hi ha hagut molta més gent demanant apartaments de lloguer, especialment a la Barceloneta. La gent pregunta per contractes temporals per ara mateix o a partir de juliol fins a finals d'octubre. És clar que hem notat que és per la Copa Amèrica, o perquè hi treballen o perquè la venen a veure. Durant aquests 20 anys que fa que treballem, no he vist un increment gaire gran de preus. Només ara per la Copa Amèrica. Però crec que després de la Copa Amèrica els preus tornaran a baixar un altre cop. És perquè ara hi ha molta demanda, ve molta gent, hi ha molts equips, però després de la Copa Amèrica tornarà a la normalitat. Ens arriba a parlar d'un lloguer de 22.000 euros al mes. For some time, can't stop staring at those ocean eyes. Des dels moviments ecologistes s'ha posat en qüestió la celebració d'aquest esdeveniment. Alerten que els precedents no són positius.
Per exemple, la que es va fer a San Francisco, sí que es van intentar fer càlculs d'emissions.
Marc Sardà, ambientòleg, doctor en Ciències del Mar i membre de l'Observatori Crític del Canvi Climàtic.
I sobretot, per exemple, d'emissions de contaminants. I es van veure que la contaminació atmosfèrica, degut a les embarcacions, sobretot, perquè no solament són embarcacions de transport, sinó que, per exemple, ara mateix al port de Barcelona ja estan arribant els grans superllots, aquests grans llots de luxe, que es fan servir bàsicament d'hotels. La presència d'aquests grans llots i d'altres embarcacions, en el cas de la Copa Amèrica de Vela de San Francisco, va fer augmentar aproximadament un 20% la contaminació atmosfèrica.
L'ambientòleg explica que no hi ha estudis que prevegin l'impacte que pot tenir la Copa a Barcelona. Ell ha fet càlculs del que representaria.
Jo havia calculat més o menys que això, no, les emissions dels equips, que equivaldria més o menys a tots els vehicles de Barcelona que circulen per Barcelona en un mes. Si fem un càlcul de la, més o menys així, estimatiu, sent conservadors, podríem dir, doncs, que, diguem, els visitants que venen a Barcelona a visitar la Copa Amèrica de Vela tindrien unes emissions en el que és el transport de pràcticament 4 mesos d'aquests vehicles de transport. Per tant, estaríem parlant de que les emissions són molt altes.
També hi haurà contaminació al mar.
L'abocament de residus tant a sorres com a l'aigua, ja sigui directament per les persones que assisteixen a l'esdeveniment, com per exemple les embarcacions, perquè moltes embarcacions acaben tenint petites fuites d'oli que també, òbviament, també acaben afectant el que és la qualitat ambiental de l'aigua, i també, òbviament, hi ha un apartat també de soroll. En el punt més àlgid de la celebració de la Copa Amèrica de Vela, que és quan es produirà la gran final, es calcula més o menys que hi haurà unes 250.000 persones seguint aquest esdeveniment des de les platges de Barcelona. Això és una afluència extremadament alta. I, òbviament, aquesta afluència, si li sumem la quantitat d'embarcacions que es preveu que la seguiran a alta mar, també té un impacte, per exemple, en el que és el soroll, no? El nivell acústic, també afecta.
És cert que l'organització està aplicant mesures per fer la Copa Amèrica més sostenible, com, per exemple, obligar els equips a tenir un sistema pel reciclatge d'aigua o que els vaixells de persecució estiguin propulsats per hidrogen i siguin de 0 emissions. Però per Marc Sardà tot això és insuficient.
El gran impacte ambiental no està associat a la pròpia organització de la Copa Amèrica de Vela, sinó està associat al turisme que ve a seguir aquest esdeveniment. Aproximadament gairebé el 52% es calcula que vindran fora de l'estat espanyol, per tant, aproximadament 1,2 milions de persones vindran de fora i, per tant, hauran d'utilitzar els avions. I després, òbviament, quan estan aquí, doncs, també tenen elevats consums, per exemple, d'aigua. No? Sabem actualment que, com a mínim, un turista consumeix 2 vegades més d'aigua que una persona de Barcelona, un veí de Barcelona. O, per exemple, també genera molt més residus.
Els organitzadors de la competició defensen que ajudarà a impulsar l'economia blava de Barcelona. Sardà explica què és.
Quan parlem d'economia blava, bàsicament parlem de tota aquella activitat econòmica que està associada al mar, i especialment a les zones litorals, que és allà on es desenvolupen principalment les estructures econòmiques lligades a grans ciutats com Barcelona. L'economia blava té un problema, des del meu punt de vista, que és que hi ha molt de màrqueting, diguem-ho així, molt màrqueting associat justament a la sostenibilitat, no? A l'intent de fer veure l'economia blava com un element de protecció del medi litoral, del medi marí, i que alhora genera, doncs, riquesa. En realitat, el que estem veient és que bàsicament l'economia blava és l'economia que hem conegut sempre, bàsicament associada al turisme, però que es situa en el litoral.
Les conclusions pel doctor en Ciències del Mar són clares.
Si estem en una crisi climàtica, no té molt de sentit que fem propostes de grans esdeveniments que el que faran és sumar, incrementar aquestes emissions. I, de fet, aquest tipus d'esdeveniments, però no només aquests esdeveniments, podem també parlar, per exemple, en cas del macroprojecte del Hard Rock, són esdeveniments i projectes que el que fan és augmentar les emissions de CO2, i això justament va en contra del que diu la llei catalana de canvi climàtic. Hauríem de decréixer, hauríem de tirar enrere, hauríem de reduir consums, hauríem de pensar molt bé en què utilitzem els nostres recursos naturals i també humans, i en comptes d'això, doncs, fem grans esdeveniments que bàsicament acaben beneficiant els grans oligarquies, no?, econòmiques, que és justament el que acaba passant en aquest tipus d'esdeveniments com la Copa Amèrica de Vela.
Solidaris. Mercè Folch.
Un desastre total, perquè, per exemple, amb aquesta història, ja els pisos de si aquí a la Barceloneta estan molt cars, mitja Barceloneta s'ha anat, altra mitja Barceloneta s'ha fet gran i està en una residència, el jovent no es vol quedar aquí, perquè... Evidentment, per exemple, per un quart de casa, que és una misèria de pis, perquè són 30 metres, es paguen 700, 800 euros i tal, i ara amb allò de la Copa Amèrica estan parlant barbaritats dels lloguers que es pagaran aquí, o sigui que la cosa, en vez d'anar endavant, anirà enrere, i en vez d'anar millor, anirà pitjor.
A mi em sembla molt bé, ho fa gent, perquè volgués o no, és una cosa de tot el món, i ha de ser maco. A lo millor es queixen perquè ve molta gent de fora. Jo també trobo que això de la Copa Amèrica, pues, també deixarà uns centis aquí. El que no trobo gaire bé del barri és que cobrin tant els lloguers. És l'únic que em sembla que això, per mi, és un abús. Cada vegada en tenim més de turisme, eh? Jo a la meva escala l'única que quedo sóc jo.
Esdeveniments com la Copa Amèrica sempre van acompanyats de grans titulars amb dades sobre inversions i beneficis, i de vegades ens perdem. La Mònica Roca ens explica quin s'espera que sigui l'impacte econòmic d'aquesta competició esportiva a la ciutat de Barcelona.
La Fundació Barcelona Capital Nàutica, que agrupa les diferents administracions públiques i diverses entitats privades per l'organització de la Copa Amèrica, estima que la celebració de l'esdeveniment suposarà una despesa de 1.115 milions d'euros per a l'economia catalana, que ha de comportar un increment de l'activitat productiva de 2.285 milions d'euros i generar gairebé 19.000 llocs de feina. El resum de tot plegat és aquest. S'espera que la Copa Amèrica deixi un impacte econòmic de més de 1.200 milions d'euros. Són dades extretes d'un estudi realitzat per tres economistes de la Universitat Pompeu Fabra i encarregat per la mateixa fundació sobre l'impacte econòmic de la Copa Amèrica. Volem saber com es calculen aquestes xifres. We're half away.
Els estudis d'impacte econòmic.
Carles Murillo, catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra, fundador del màster en gestió esportiva de la UPF i coautor de l'estudi sobre l'impacte econòmic de la Copa Amèrica.
Tenen a veure amb el moviment de diners que es provoca a partir de les inversions que fan els organitzadors, la despesa pròpia de l'organització, en aquest cas la despesa dels equips que competeixen, i després la despesa que faran totes aquelles persones que seguiran a l'esdeveniment com a espectadors.
La Copa Amèrica espera atreure 2,5 milions de visitants que facin una despesa de 685 milions d'euros.
Nosaltres parlem de 2,5 milions de visites, que no vol dir de persones, és a dir, persones que en algun dia han seguit la competició. Per tant, aquí pot haver-hi persones que estiguin 4 dies durant el que dura la competició i estaran 4 dies gastant.
El nombre de visitants és un exemple de les despeses directes que es preveuen, a les quals cal sumar les despeses indirectes.
Que té a veure, doncs, amb totes les adquisicions que s'han de fer per poder donar d'alguna més resposta a aquesta demanda que fan organitzadors, equips i persones. I, finalment, hi ha un efecte que li diem induït, que és el que es provoca de les rentes, o sigui, dels beneficis generats per aquestes empreses o activitats o persones que es mouen al voltant de l'aconteixement.
Pel que fa al càlcul sobre l'activitat productiva que es preveu generar, els números surten d'aquí.
Quins són els sectors més beneficiats? Doncs bé, quan hi ha inversions en infraestructures, el sector de la construcció. Quan hi ha despeses de persones, doncs els sectors més beneficiats són els que tenen que veure amb el sector turístic. Let's go!
Celebrem, no? Estem aquí al Port de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i també els privats amb qui hem estat treballant aquestes setmanes de forma discreta.
El 29 de març del 2022, Barcelona va anunciar que seria la seu de la 37a edició de la Copa Amèrica.
És el tercer més important a nivell mundial des de l'àmbit esportiu, es pugui celebrar la ciutat de Barcelona.
En un moment en què encara estàvem, crec, amb tercera onada de pandèmia.
Laia Claverola, gerenta de l'àrea d'Economia i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Barcelona.
Amb molta, molta incertesa sobre quina seria la recuperació econòmica a la ciutat i, per tant, bueno, es va veure que l'esdeveniment tenia sentit en aquell context.
Des de l'Ajuntament de Barcelona, com també recull l'informe econòmic elaborat per la Universitat Pompeu Fabra, també expliquen que cal tenir en compte el llegat que els esdeveniments esportius d'aquest tipus deixen a les ciutats un cop han acabat. En el cas de la Copa Amèrica, es parla del llegat blau o de l'economia blava.
L'economia blava vol dir tots els sectors econòmics al voltant de l'activitat que hi ha al voltant del mar. Activitat esportiva, descarbonització d'embarcacions. El port de Barcelona és un dels ports més importants d'Europa, per tant, hi ha una economia molt gran al voltant d'aquest port i, sobretot, amb projectes d'innovació, amb les facultats de nàutica i les facultats d'enginyeria. Doncs el sector de l'economia blava també és un sector emergent que Europa l'està identificant perquè tot el continent està envoltat de mar i, per tant, aquí tenim una oportunitat per fer tota la transformació d'un gran sector econòmic a nivell mundial.
La Copa Amèrica compta amb un pressupost de 70 milions d'euros, 50 dels quals els aportarà l'administració pública, la Generalitat, el Ministeri de Cultura i Esports i l'Ajuntament de Barcelona. La resta corresponen a la inversió que faran els patrocinadors. Davant d'esdeveniments esportius d'aquesta magnitud, és habitual la construcció de noves infraestructures, però en aquest cas, l'Ajuntament de Barcelona només té prevista la remodelació o la reforma d'alguns espais de la ciutat.
Aquesta segurament és la gran diferència amb els Jocs Olímpics. Els Jocs Olímpics requerien, no, un nivell d'infraestructura molt concret. Aquí el camp de regates és el mar i, per tant, no necessita una adaptació. Qui ha fet una transformació molt important ha estat el port, i a l'Ajuntament també ha accelerat el port olímpic, pavimentacions al voltant de la Barceloneta, el carril bici de Joan de Borbó, la Rambla i la Via Laietana, que eren projectes que ja estaven començats i, per tant, bueno, doncs, que no són infraestructures per l'esdeveniment, però que l'esdeveniment ens ajuda a accelerar-les i ens deixa aquest llegat d'infraestructures ciutadanes.
Si ho miréssim en termes de cost-benefici, en el cas de València, la inversió inicial era molt més gran. Quan es diu que València, doncs, no li va sortir bé, doncs té a veure quan es comparen tots els costos amb els beneficis. Aquí, aquesta inversió de l'organització, comptant la despesa que fan els organitzadors i la despesa corrent, és d'un 18% del total de la despesa. Res a veure amb el que va suposar l'organització de València.
La Copa Amèrica el que va permetre és tombar la tanca del port.
Ramon Marrades, economista urbà, especialista en la millora de les ciutats i els espais públics.
Integrar en la ciutat l'espai que abans era el Port Vell. Llavors, des del principi de la Copa Amèrica es va convertir en un espai d'accessible a peu, que oferia la possibilitat d'ús ciutadà. El problema és que fer una gran inversió pública en un espai que sigui de lliure accés no significa que tinga un ús ciutadà immediat. Llavors, el que ens van trobar, almenys jo en 2016, quan vaig entrar a treballar a la Marina de València, va ser en unes grans infraestructures lliures que es podien repensar per a ús ciutadà. I vam iniciar tot un procés de connexió amb més barris, de programació cultural, de donar vida als edificis, per a intentar ser un espai molt més atractiu per a aquells que habiten la ciutat dia a dia.
A València, la celebració de la Copa Amèrica l'any 2007 va deixar un deute a les administracions públiques de gairebé 400 milions d'euros. Ramon Marrades va ser una de les veus crítiques amb el discurs oficial sobre els beneficis que l'esdeveniment havia de suposar per a la major part de la ciutadania.
La Copa Amèrica clarament aconsegueix els objectius que volia aconseguir. Se posiciona València en el mapa, València dispara el seu número de turistes i d'alguna manera també recupera el Port Vell per a la ciutat. Va ser un èxit en el sentit de que les premisses que tenia les va aconseguir sense dubte. Una és la discussió, que a mi me sembla rellevant, és si eren les premisses que eren adequades.
En el cas de Barcelona, opina que el discurs de les administracions públiques no és tan clar.
El que veig en Barcelona és que n'hi ha uns elements que són encara més contradictoris, no? Perquè en el cas de València els objectius públics eren turisme i inversions, però en el cas de Barcelona s'amaguen darrere la intenció de desenvolupar l'economia blava, ser més inclusius, la sostenibilitat, i diguem-ne la qüestió és si és precisament un esdeveniment com aquest el que ha de servir per a fomentar això. Quan veiem que, bueno, que la pràctica de la vela està molt allunyada del que és Copa Amèrica i probablement n'hi ha moltíssimes maneres alternatives d'aconseguir aquests objectius de manera més efectiva. Llavors la qüestió és per a què està organitzant la Copa Amèrica avui, Barcelona. Si el teu model de desenvolupament urbà és potenciar la marca ciutat, llavors entenc que la Copa Amèrica et serveix per a això. La qüestió a discutir és si és això el que necessita la ciutat avui en dia.
Solidaris. Mercè Folch.
Si és per una millora del barri, a mi em sembla perfecta, però tal com tenim el barri, doncs crec que serà una mica tot liós. En temes de gent al barri, en temes de robatoris, que és el que porta l'acumulació de gent. I ojalà fos per una millora del barri, però aquí a aquest barri hi ha moltes millores per fer abans de tenir una Copa Amèrica.
Hombre, jo aquest esdeveniment doncs m'agrada, perquè trobo que vindrà gent que és gent amb diners, gent amb cultura, i bueno, poc o molt alguna cosa ens deixarà aquí al barri. Jo, amb tot el respecte, deixo que parlin, perquè, a veure, Barcelona viu del turisme. Aquí no tenim res de... Si no és turisme, de què vivim nosaltres si ens treuen el turisme? I si a sobre el turisme que ve aquí turisme mochilero, pues claro, això encara és pitjor que no vingui un turisme una mica més elitista o... Que potser a la meva botiga no vindran a comprar, ¿vale? Però segurament al bar del costat sí que es prendran un cafè o dinaran. O... No és gent que vingui a menjar un entrepà, aquesta gent.
Mira, jo crec que això el que aportarà al barri serà que hi haurà més furs, que ja en tenim prou, hi haurà més robatoris, vindrà més xusma al barri, en el sentit que si ve gent a veure la Copa Amèrica, doncs hi haurà més, més lladres. Estarà a la ciutat, també afectaran que estarà molt més bruta, perquè cada vegada que aquí hi ha festes o hi ha alguna cosa, això aquí al barri sí que ho notem, perquè tothom ve a la Barceloneta a deixar la porqueria, i hi haurà més massificació, juntarà el que és el turisme d'estiu, turisme de borratxera, amb tot això de totes les assistents que vindran a la Copa Amèrica. O sigui, i deixar diners aquí al barri, doncs no ho crec. Deixaran hotels, restaurants, però aquí al barri no es veurà beneficiat de tot això.
Divendres 10 del matí, barri de la Barceloneta, Barcelona.
José, què tal? Bon dia.
Què tal?
José Mansilla, antropòleg urbà i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Estem asseguts per allà.
Ara mateix som al barri mariner de la Barceloneta, o al poc que en queda, José?
Doncs sí, però ja fa temps que el barri de la Barceloneta ha agafat una direcció que ja no té res a veure amb el que era el seu moment. Però bueno, jo crec que això no està relacionat, m'imagino que ara parlarem del tema de la Copa Amèrica, sinó d'una deriva de la pròpia economia de Barcelona, que ha passat de ser productiva a nivell primari i secundari a tenir una economia terciaritzada vinculada al sector serveis, i la Barceloneta és un exemple.
Som davant del mar, un dels llocs més preuats pel turisme i la indústria dels grans esdeveniments. Per què són espais
estan buscats, aquests, els que són a tocar del litoral?
En el cas de nosaltres, aquí a Barcelona, a Catalunya, i fins i tot a la resta d'Espanya, perquè nosaltres sempre hem projectat la idea de que s'interessa un turisme de sol i platja. I, de fet, la famosa frase aquella dels governs socialistes abans de la celebració dels Jocs Olímpics, sempre deien, volem obrir Barcelona al mar, no? Barcelona està d'esquenes al mar, no? I això està molt relacionat amb això que deia abans de la terciarització de l'economia, d'una economia urbana que ha deixat de ser industrial, que va veure com, sobretot, a finals dels 70, però en un procés que va començar molt abans, la indústria va traslladar a altres llocs més barats, amb més sol, amb sous més baixos i amb menys limitacions mediambientals, etc., i que alguna cosa havia de fer. I la cosa que va fer va ser una aposta per al desenvolupament del turisme i de convertir Barcelona en una ciutat de serveis.
Aquestes zones són zones en conflicte? És a dir, on s'imposen els interessos econòmics davant de les voluntats, no?, o de la vida quotidiana dels veïns?
Jo crec que passen dues coses. Primer, la societat humana i més les societats urbanes, i ara mateix estem a un món on més del 50% de la població viu a ciutats, és inherentment conflictiva. Això per una banda. Això és així perquè som éssers que lluitem per la supervivència i tenim uns interessos materials que no són els mateixos per un grup humà que per l'altre. Dit això, aquesta conflictivitat sempre, des del principi de la història de la humanitat, ha sigut, diguem-ne, controlada, gestionada, vehiculada a través de diferents instruments. La política, la democràcia, tal com la coneixem avui dia, és l'últim d'aquests instruments. La vinculació de la conflictivitat d'aquestes zones al turisme està precisament relacionada amb aquesta manca de democràcia i de govern. Si tu no governes, si tu no poses límits, si tu no gestiones un creixement d'una indústria que sempre s'ha dit que és una indústria sense xemeneies, però que no és una indústria sense xemeneies, sinó que és una indústria que, com qualsevol altra, té un impacte sobre el territori, doncs la potencialitat d'aquest conflicte emergeix.
Des d'aquí veiem un comptador instal·lat pels organitzadors de la Copa Amèrica. És un compte enrere dels dies que falten perquè comenci aquesta competició. No sabies que estava aquí situat, no?
No ho sabia. No.
Què en penses d'aquesta competició, de com s'estan desenvolupant, no?, tots els esdeveniments vinculats a aquest gran esdeveniment?
Mira, jo et confesso una cosa. Jo, després de la crisi, la gent que ja tenim una edat, no? Després de la crisi de 2007-2008, que aquí la van patir més a partir de 2010, jo pensava que aquest tipus de coses ja no tornarien a passar a Barcelona o al conjunt de l'Estat ni a Catalunya. Ni això, ni la construcció del disseny i la presència de la ciutat d'aquestes megaobres d'arquitectes i molt reconeguts, etc. Pensava que era una cosa que havien deixat enrere, però sembla ser que no, que tot torna, no? Ja ho deia Marx, això de la història es repeteix dues vegades, la primera com a farsa, la segona com a tragèdia, no? I nosaltres ara estàvem patint la tragèdia de Barcelona en aquest sentit, perquè ja vam veure al seu moment que acollir i celebrar megaesdeveniments té una sèrie de conseqüències i una sèrie d'impactes sobre la ciutat i doncs sembla que no hem après res, que continuem a la mateixa línia. És veritat que la Copa Amèrica no és un esdeveniment del tipus i de la enormitat que va ser al seu moment els Jocs Olímpics i el Fòrum, per exemple. Però, en certa mesura, forma part de la mateixa línia de treball. La gent que diu, no, però això serà un impacte que serà només, no sé, uns dies o el que sigui, o uns mesos, el que sigui. Podem pensar que sí, però és que, diguem-ne, si fem una mica de història i veiem la trajectòria que porta la ciutat, l'únic que podem pensar és que això serà només un primer pas en una conjunció i en un seguit d'aquest tipus de celebracions, que és veritat que té un impacte no tan gran com els anteriors, però que si sumem tots els que vindran, doncs pot ser que al final sí que tinguem alguna cosa. De fet, l'Ajuntament ja està pensant i barallant-se per acollir una etapa del Tour de França d'aquí un parell d'anys. Això forma part del mateix cicle.
Per què creus que generen aquesta atracció, no?, aquest tipus d'actes a les administracions, no? O sigui, per què volen acollir, perquè hi ha aquesta atracció, no? Estic pensant ara amb la Copa Amèrica a València, la Fórmula 1, els Jocs Olímpics del Mediterrani, que també van acabar com van acabar, no? O els Jocs d'hivern, que també al final es va tirar enrere, no? Però sempre hi ha com aquesta competició per intentar ser el primer i penjar-se la medalla.
Jo crec que, així de cop i volta, et pot dir tres factors principals que ara mateix se m'ocorreixen. Mm. El primer de tot està relacionat, jo crec, a una certa ideologia que porta el tema de l'esport. El sentit de que sembla que tot el que estigui vinculat a l'esport, a la cultura, però també a altres coses com la tecnologia i tal, doncs això és bo per naturalesa. Tothom hauria de fer esport, no? I això té aquesta, diguem-ne, posa aquest celofan que no deixa veure que després hi ha coses que sí que també passen, no? Això seria un factor. El segon factor és perquè el turisme, que és el que està vinculat al tema de la Copa Americana en aquest cas, és un sector on les administracions gairebé no han de fer res. O sigui, més enllà de donar permisos i gastar una part dels diners en promoció, en màrqueting, i en alguna que altra petita inversió, com el cas de la Copa Amèrica. I la resta, doncs, és obrir les portes a la inversió privada. Abrir les portes a la inversió privada relacionat amb el turisme significa, doncs, que no en grans capitals, per dir-ho així, es poden desenvolupar unes activitats econòmiques que deixen molt de beneficis, val? Mm. I després la tercera raó que se m'ocorreix ara mateix és que, sobretot a l'equip de govern que està ara mateix en l'Ajuntament de Barcelona, li agrada molt això de ser protagonista. Jo crec, des del meu punt de vista, que m'he dedicat a estudiar documents oficials dels ajuntaments per moltes raons, és molt freqüent trobar expressió com el món es mira, no? O sigui, estan una mica com obsessionats com que Barcelona estigui projectat, que tingui un protagonisme, que sigui el paraís de la Mediterrània, jo que sé, tot aquest tipus de coses que fan que, doncs, li agradi molt sortir la foto, etcètera, etcètera.
Si tirem una mica enrere, clar, Barcelona ha estat el centre, no?, d'exposicions universals, per exemple, el 1888 i el 1929, que van ser un bon impuls, no?, entenc, per millorar la vida econòmica i social a la ciutat. Després, tal com dèiem, no?, n'han vingut d'altres, els Jocs Olímpics, el Fòrum, aquests festivals multitudinaris. L'origen del boom turístic, José, s'explica per aquesta projecció continuada que ha tingut Barcelona al llarg d'aquests anys?
A veure, jo crec que, o sigui, dues coses en relació a això. Primer, que és veritat que Barcelona és una ciutat que, de fet, ha sigut parcialment construïda mitjançant la celebració i l'acollida de megaesdeveniments. Això és veritat. La transformació de la ciutat són degudes precisament a aquest tipus de coses. De fet, has deixat un que a mi m'agrada sempre recordar, que és quan el franquisme va celebrar el Congrés Eucarístic al 52, que es va crear fins i tot un barri, que és el barri del Congrés, no?, que es diu així precisament per això, no? I que ara mateix és molt, molt curiós, està en procés de gentrificació. O sigui, una cosa, però bueno. I l'altra cosa és quan va començar el tema del boom turístic. A veure, jo crec que el boom turístic o la turistificació com la coneixem avui dia és una qüestió que està molt relacionada a una dinàmica que va sobretot a veure com es reforçava a la crisi de 2008, 2009, 2010. Perquè tot el que se va posar, tota la carn posada a l'assador, que es diu, no?, va ser vinculada al tema del turisme com a forma ràpida de sortir de la davallada de l'economia, de l'aturada del motor productiu, de l'atur, etcètera, etcètera. Aquesta aposta per el turisme, que a la ciutat de Barcelona, per exemple, està relacionada amb la modificació de l'ordenança de Terrassa, que al seu moment, el 2013, va suposar que fins i tot forners i carnisseries poguessin posar taules per beure birres, que és una cosa impensable, no?, i que va comportar precisament una pèrdua de l'espai públic molt important, però que al conjunt de l'Estat, per exemple, suposava tot això també del tema de la Golden Visa, de la facilitació de moviments de poblacionals, de les campanyes de promoció, i clar, tota aquesta iniciativa que va posar precisament per intentar, doncs, reiniciar la maquinària econòmica, va suposar un impuls molt poderós a un sector que ja en aquell moment no tenia molt de control. Perquè jo sempre dic, i m'agrada recordar, que la primera planificació, més o menys, no estratègica, perquè no es deia així, però la primera planificació real sobre el turisme a la ciutat de Barcelona, per exemple, és del 2005. O sigui, ja havien passat 13 anys des de la celebració dels Jocs Olímpics, que va ser el punt de sortida, no?, de tot això. I fins al 2005 no van fer res. És més, va ser el 2009-2010 quan es va intentar controlar mitjançant una planificació específica urbanística, tot el tema del que estava passant a la transformació hotelera de Ciutat Vella. Això abans de l'èxit i del naixement fins i tot de coses com Airbnb. Yeah. I hem de recordar també que gent com la Itziar González, que al seu moment va ser la regidora de Ciutat Vella, va patir fins i tot amenaces de mort. Sí, o sigui, eren coses molt fortes. Llavors, la següent planificació turística no va arribar, la segona planificació turística de veritat, no va arribar fins que l'any 2017 es va posar en marxa el Pla Estratègic de Turisme 2020, que ara mateix està un calaix, ho hem de recordar també, i l'aprovació del famós PEUAT, que és la planificació especial urbanística d'allotjaments turístics, que és la que distribueix i fa una organització de l'equipament turístic a tota la ciutat. Llavors, clar, si mai hem governat una inèrcia que tenia aquesta força, i a més el que hem fet en compte de posar-li fre és donar-li tot el que volguessin, doncs al final hem arribat a aquesta situació. Però és una situació que es podia haver gestionat si des del principi s'hagués pensat que el turisme s'ha de governar sempre des de lo públic a lo privat.
I no a la inversa.
I no a la inversa, efectivament. Clar.
Per tant, tal com dius, els Jocs Olímpics de Barcelona posen Barcelona, no?
Al mapa,
i a partir d'aquí comença la fugida en endavant, no? Sí. Seria una mica?
Sí, sí, de fet, una altra cosa, una data, jo sé que als periodistes i tota la gent li agrada molt aquest tipus de coses, però un amic meu, l'Agustí Cocola, que va fer un estudi sobre la transformació del gòtic sobretot, ja va posar en alerta de que després dels Jocs Olímpics a les bústies de les cases del gòtic, la gent podia trobar un paperet que deia "Está usted sentado en una mina de oro y no lo sabe". És a dir, que ja estaven posant-se les bases, o hi havia gent que estava pensant tot el negoci suculent que podia suposar aquesta projecció internacional de Barcelona i tal.
Evidentment, Barcelona s'ha convertit en una ciutat aparador, en una ciutat instagramable, no? Això la fa excloent, no? Per definició.
Tota cosa que sigui exclusiva és, per definició, excloent. Llavors, si nosaltres tenim una ciutat exclusiva que acolleix desfilades com la de Louis Vuitton i es torna una mica elitista en determinats sentits, acaba per ser excloent, perquè l'exclusivitat, per definició, necessita de limitar l'accés a la mateixa. Si tothom pot accedir, ja no és exclusiu, és generalista, i això no agrada. Llavors, si per ser exclusiu és necessari que sigui excloent, ho serà.
Ho has comentat una mica abans, no? L'espai públic, no? Una altra de les problemàtiques que surten afegides al boom d'aquests grans esdeveniments, no? La gestió d'aquest espai públic, ho hem vist aquests dies amb les manifestacions al Parc Güell, no? On s'ha tancat el parc, un parc que dona vida, no? A moltes persones, no? A molts barris del voltant. Com es pot aconseguir l'equilibri?
El control de l'espai públic a Barcelona és una cosa que ja que no està únicament relacionada amb el turisme, sinó que obeeix a un interès per part de l'Ajuntament de la ciutat a precisament controlar el que pot i no es pot fer als carrers. I això, l'element principal que ara mateix de fet està en fase de repensar és l'ordenança de convivència de l'any 2005-2006. Aquesta ordenança establia una sèrie d'elements que bàsicament estan vinculats per una banda a limitar i controlar el que es pot i no es pot fer als carrers, però també a fer una netellada del mateix, precisament vinculada a aquesta nova projecció que havia de tenir Barcelona, sobretot després del fòrum del 2004, per quedar, doncs, per, com tu deies, convertir-se ja definitivament en una ciutat aparador que fos atractiva per a la inversió, per als turistes, per a les visites, etc. Llavors, el turisme el que ha fet ha sigut bàsicament doncs, donar-li una volta de tuerca, no?
Donar el tomb.
Sí, perquè ja venia des d'una dinàmica pròpia en la que es pretenia controlar l'ús i el consum de l'espai. Clar, el que passa en el turisme, sobretot quan és massiu, és que hem de competir no només en les limitacions que estan posades de l'administració, sinó també en altra gent que té una consideració diferent del que és l'espai. Perquè, clar, nosaltres podem considerar, tu i jo ara mateix estem aquí, asseguts, mirant a la platja, no?, el famós marcador, etcètera, etcètera, i no estem fent res, ni estem consumint, ni estem fent ni una birra, bueno, és molt d'hora, però ni un cafetó, ni res, ni res. Però això que estem fent nosaltres ara mateix, des d'un punt de vista productiu i des del des del turisme és una pèrdua, perquè clar, si estem fent això, per què n'estem donant beneficis? Ampliant-lo, la ciutat ha esdevingut un espai on tot pot ser mercantilitzable. Llavors, clar, com, tornant a la teva pregunta, com fem que això sigui compatible amb un ús més ciutadà, més popular, més de valor d'ús i no de valor de canvi? Doncs desmercantilitzant l'espai públic, i decreixent en l'arribada de gent i en la dinàmica turística de continu creixement que portem fins ara, no hi ha una altra. Si no, al final serem... Jo estic a punt de publicar una coseta que es diu Compitiendo con las palomas, perquè fent unes entrevistes com a antropòloga a gent del carrer que em deia precisament això, jo li preguntava com veus tot el tema de l'espai públic, i em deia, jo me veo a mi mismo compitiendo con las palomas. I em deia, però no con las palomas sanas, con las palomas enfermas, o sigui, encara pitjor.
El que hem vist en els últims mesos, no únicament aquests dies aquí al Parc Güell, no? Després et preguntaré sobre si això pot reactivar amb el moviment social i veïnal, però aquests últims mesos hem vist altres manifestacions també contra aquesta pressió turística a les Illes Balears, per exemple, sí. A Girona, no? Que també estan patint una gentrificació important, o a les Illes Canàries, no? Sí. La gent està cansada de no poder viure a la seva ciutat.
Totalment, sí, sí. Jo ja m'agradaria a mi que el que ha passat en el tema de Louis Vuitton sigui una mena com de palanca d'una nova onada de contestació, però crec que és una aquesta percepció que l'ha escoltat aquests dies més vegades, crec que és una mena com de profecia autocomplida. O sigui, hi ha gent que vol que això sigui així. Jo, a mi el que em sembla és que el tema de Louis Vuitton no és tan important en el sentit de que estem molt preocupats sobre que marques internacionals vinguin al Parc Güell, sinó que el que passa és una cosa que els antropòlegs l'anomenem que funciona com vehicle simbòlic. És a dir, que agafant l'excusa d'aquest tipus de qüestió, doncs molta gent que ja té un malestar per altres acaba per vincular-la a aquest element, a aquest factor, i doncs es posen sobre la taula molt de malestars que acaben per generar una mena com de malestar més gran. Llavors, clar, això és el que passa normalment. Una petita espurna pot acabar per calar foc, no? A nivell, a un teixit social que potser està aguantant, que d'alguna manera no veu una sortida. Però ja m'agradaria a mi, o sigui, I wish, com diuen els anglesos, ara que estem parlant de Louis Vuitton i tot el rotllo internacional, perquè això passe també s'han de posar esforços i mobilitzar la gent, perquè si no, de per se, no sortirà.
Si ens fixem en els grans esdeveniments, hem parlat una mica abans, però a nivell d'impacte positiu, perquè estem parlant molt de l'impacte negatiu, no?, amb la vida de les persones, sí. amb com funciona la ciutat, etc., amb l'accés a l'espai públic, però a nivell positiu, què destacaries?
A veure, jo crec que, i això és molt interessant i molt important, gràcies per fer-me aquesta pregunta, una cosa que hem de tenir clar és que no podem estigmatitzar el turisme. O sigui, el turisme per se no és una cosa dolenta, així com una mena com de plaga bíblica o el que sigui. El que passa és que hem de governar-la, com deia abans, hem de gestionar-la i sobretot ha de tenir un control públic sobre allò privat. I sobretot, si volem que sigui controlable i que estigui governat, llavors, des d'un punt de vista, diguem-ne, de la gestió pública i de la gestió política, i amb un interessos de que la seva riquesa doncs, arribi a més gent, el que hem de fer, perquè bàsicament és el que s'interessa, és que els sous vinculats al sector al turisme en general, siguin sous prou alts, perquè la gent pugui no només tenir una vida digna, sinó a més que no hagi de marxar de la seva pròpia ciutat. Llavors, què ens aporta el turisme? El turisme és veritat que aporta creixement econòmic, és veritat que aporta llocs de feina, però hem de lluitar perquè aquests llocs de feina siguin llocs de feina bons, amb bons salaris, amb conciliació laboral i familiar, sense explotació, etc, i que estigui controlat i que no creixi com una taca d'oli, perquè si no ens passarà per sobre.
Clar, a nivell d'infraestructures sí que és una cosa positiva, no? Es transforma la ciutat, no? Obres que potser haguessin quedat tancades en un calaix es desenvolupen, això sí que és veritat, però no sé si quan es plantegen aquests grans aquests grans certàmens, aquests grans esdeveniments, es pensa amb la utilitat a llarg termini o amb l'impacte i el benefici a curt termini?
A veure, jo crec que lamentablement els polítics pensen sobretot a curt termini perquè han de fer un examen davant de la ciutadania cada 4 anys, llavors han de pensar només a curt termini. Perquè fos una cosa més a llarg termini hauria d'haver-hi algun tipus de pacte molt transversal per decidir quina direcció agafa un territori. Llavors, clar, la majoria de les coses que fan es fan per obtenir la foto, el moment, en una carrera electoral i tal. Ja m'agradaria a mi que fos una cosa com molt més ampla, però lamentablement no és així. I en relació al que dius del tema de les infraestructures, clar, això també és una mica...
És un arma de doble tall, això de les infraestructures.
Totalment, perquè, per exemple, l'ampliació de l'aeroport de Barcelona està relacionat amb les necessitats de les reals o està més relacionat amb que pugui venir més gent. No sé, per exemple, fa poc sortia la notícia de que la biblioteca Gabriel García Márquez, aquesta que han obert a la Verneda, doncs, que és una biblioteca que té un premi d'arquitectura per al seu disseny i tal, i ha sigut anomenada com una de les millors biblioteques del món i tal, no sé què, doncs parles amb la gent d'allà i diuen que gairebé no n'hi ha llibres. I a més, l'Ajuntament de Barcelona ja ha posat una partida pressupostària per portar el turisme a la zona, és a dir, per turistificar la zona. Llavors, aquest equipament està pensat veritablement per la gent del barri? Llavors, sempre, jo crec que és que ens cal, la democràcia funciona així, hem d'estar alerta en el que ens proposen i ens projecten, perquè pot ser que no sigui tot tan clar i tan evident, com dius tu, sigui una cosa de doble tall.
José, queden 90 dies, 2 hores, 39 minuts i 4 segons perquè comenci la Copa Amèrica a Barcelona. Hi aniràs?
Ni de conya, o sea, bueno, es que no sé, porque yo faço un ús normal de la playa, de fet, visc aquí al Poble Nou i quan tinc gana o quan surt a córrer o quan fas qualsevol cosa, doncs fas un chapuzón i ja està. Però a mi, sincerament, no m'interessa el tema de la vela, és que mai he estat interessat en el que passava en aquest sector, en aquest esport. Més que jo hi vagi, crec que m'ho trobaré, que és diferent. Perquè, de fet, ja estic veient al supermercat del barri com quan vaig a pagar i passar per la caixa, doncs trobo a gent amb un xandall, a les banderes d'Austràlia i no sé on, i gent que va a fer la compra i tal, no sé què. Llavors, no és que jo hi vagi, sinó que crec que em xocaré amb ell.
José, moltíssimes gràcies per totes aquestes reflexions. Que vagi bé.
A vosaltres, gràcies.
Solidaris.
I mentre el confeti cau, ens passen per davant totes les imatges d'aquests anys.
Cada dissabte a les 10 de la nit. Catalunya Ràdio. Mercè Folch.
Ho deixem aquí, a la redacció Mireia Isart i Mònica Roca, a la producció Sandra Novillo, a la part tècnica Sam Silva i Dani Batxiller. Gràcies per seguir-nos, que vagi bé, fins aviat.
I damunt, mangrons sense zones, sa barca va on vol, Espanya sellat de pedra roja, me mira i me fa bo. He vengut a pastar la mà, però he enrotllat i sense voler he pastat sa terra. Sol d'agost m'esclafa sa cara i ja somrit el vent que me refresca a desiara. No puc estar més content, just a vora tramuntana, estirat damunt sa barca de som dolent. Com si res, passen ses hores, em sento un xillarret. Res d'aquest món no m'importa, jo només vull ser un trosset de natura en miniatura. M'enfondré davall ses ones com un glob d'aigua ardent. I est estic de puta mare, d'ençà que sense estiu gairebé no recordava el desviure tranquil. I és que estic de puta mare i jo me vull morir allargat damunt sa barca.
persones que també he dormit es volen dir, tremola estones. Això és un paradís de silenci que m'envolta. Podré per damunt ses ones com ho fan estofins. Faré-te tota sa meva vida, sigui un viatge com a llest. En de dia trec sa barca, en sa nit arròs de peix. No puc demanar res més, he resolt tots els problemes dient en mateix. I és testit de puta mare, d'insectes en s'estiu. Gairebé no recordava el temps viure tranquil. I és testit de puta mare, i jo me vull morir allargat damunt sa barca amb un tassó de vi. I és testit de puta mare, d'insectes en s'estiu. Gairebé no recordava el que és viure tranquil. I és testit de puta mare, i jo me vull morir allargat damunt sa barca amb un tassó de vi.